Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per la seva companyia. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat nosaltres sempre la tenim cada setmana en primera instància amb en Josep Víctor Gay, company de viatge en aquest programa. Aquí saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats, ben acompanyats avui per una convidada que parla un català impecable, i hem de suposar que és la parisenca que parla millor el català.
Caram, amb aquesta introducció, Víctor, ganes ja d'escoltar aquest català perfeccionat de la nostra convidada d'avui. Anem a saludar la senyora Céline Mitós Xicola, autora del llibre, historiadora i autora del llibre L'Hospici de Girona, 1769-1963, Silencis i paraules d'un món en reclusió. Senyora Mitós, què tal, com està?
Hola, molt bon dia. Pues molt bé, moltes gràcies per haver-me invitat.
Fa molt poquet vostè va presentar aquest llibre. La primera pregunta meva seria preguntar just per la presentació. Com es fa una presentació d'un llibre en temps de pandèmia?
Pues la veritat costa fer en temps de pandèmia, sobretot perquè ens importava per sobre de tot pues conservar les distàncies dels espais, que tothom s'hi sentís còmode i no prendre cap risc. Això ens va obligar a programar, reprogramar, desprogramar, arreglar-se amb el calendari electoral pel mig. I al final, gràcies també a la Casa de Cultura, no?, que va posar totes les eines per poder fer-ho, i del seu director, en Lluís Freixas, vam realment poder fer aquesta presentació, jo crec, amb unes condicions òptimes i amb la col·laboració de tothom.
Bé, una cosa que hauríem de per presentar a la nostra convidada, també els nostres oïdors i oïdores, tinguin en compte que aquest programa s'emet per tot Catalunya i Andorra, podríem dir què hi fa una parisenca a la UDG, a la Universitat de Girona, i quina és la seva feina en l'àmbit universitari de casa nostra.
Bueno, una parisenca ja porta uns anys, no?, vivint aquí a Girona amb un pare català, per tant ja tinc
un avantatge, un avantatge.
És un avantatge.
Perdó, però hem perdut, ara l'escoltem, digui.
No, a la Universitat de Girona, doncs, jo estic fent recerca, estic acabant el meu doctorat, i la veritat és, bueno, ara ja farà 2 anys i mig que hi treballo, i en col·laboració també amb altres projectes, no? I jo crec que almenys a Girona, ja no sé si em sento més gironina o més parisenca o més empordanesa, perquè visc a l'Empordà, és una barreja de tot, no?, al final.
Molt bé, jo li preguntaré per la idea de fer aquest llibre, aquest treball, que em consta que la idea inicial era una, però ha esdevingut el que ha esdevingut, no? Parli d'aquest procés de gestació fins a arribar a la publicació.
Això és el que té la recerca històrica, suposo. Comencem amb una idea i acabem amb una altra. I curiosament aquest projecte va néixer d'una conversa, amb en Domènec Fita, en el seu despatx, perquè Domènec Fita, doncs, era fill de l'Hospici, i doncs, parlant amb ell i sobre les seves vivències, vaig pensar que no hi havia cap treball que estigués fet en aquest sentit i que era una memòria que, si no la recollíem, se'ns acabava. Perquè és un edifici, doncs, que ja, almenys a la Casa de Cultura, fa temps que no presta aquest servei, com dèiem, de l'any 63, i que si això no es feia, perdim una informació molt, molt valuosa, i sobretot la memòria de tota aquesta gent que hi va estar, i hi ha aquesta mena de tribut, no?, que se'ls havia de rendir en aquest sentit. Es va començar a investigar en aquesta òptica, i ho vaig enfocar més des d'un punt de vista femení, perquè això s'inscriu a dins de la dècada 8 de març, que va ser l'Ajuntament de Girona, que era pels estudis en clau de gènere. Però amb el tema de gènere, doncs, la veritat, ens quedem una mica curts, no?, perquè el tema dels homes també és molt interessant, els dels nens, i això es va decidir a ampliar amb la col·laboració de l'editorial Gavarres, I és el projecte que ara tenim. Un recorregut total que ara he resumit, però que són 4 anys llargs de feina, en realitat, cap a 5.
El balanç que se'n fa, el lector en pot treure d'aquesta obra, és que per una part hi ha persones que donen testimoni diríem d'agraïment, ara llegeixo el que diu precisament en Fita, diu, em sento agraït que del que vaig viure, de les meves vivències, vaig estimar i vaig ser estimat. Però, en canvi, ja en clau d'autora, cap al final, diu, generacions d'infants han crescut marcades per l'estigma, pàgina 123. Quin balanç se'n pot fer? D'una banda hi ha persones doncs, que havien viscut, que havien crescut, que n'estan agraïdes, però aquesta imatge, aquest estigma, quin seria el balanç?
Jo crec que una mica de tot arreu, no?, els hospicis han tingut aquesta llegenda negra. Això s'ha construït, no?, aquesta llegenda que eren llocs foscos, que eren llocs austers, que eren llocs de privació i, sobretot, eren nanos. Ara parlem en el cas dels infants, perquè en realitat els hospicis no eren només pels infants. Aquí parlem de nens, però hi havia adults. Fins a principi del segle XX, majoritàriament, allà hi havia adults, no? Però si ens concentrem en el moment més del nen, que potser és el que més estigmatitza en aquest sentit, el que és veritat és que si s'anava allà era o per un tema moral, no?, un tema de pecat, en una societat que això pues, es vigilava molt, no?, aquesta filiació, o per un tema de pobresa. Evidentment, en el llibre surten recorreguts molt diferents. No és el mateix recorregut ni el mateix estigma el nadó que entra a fi de mare soltera que la mare decideix abandonar que el noi o la noia que entra fi de pare que amb pocs recursos o passant la guerra o en un moment difícil i que llavors el recuperen. En aquest cas aquest estigma potser no es nota tant, no? Però en els que realment hi han crescut sí que molta la gent, molta gent amb qui he parlat ho han viscut així com una cosa, no sé si diria vergonyosa, perquè molts n'han parlat i molts s'han sentit orgullosos d'aquest nivell, però altres realment ho han viscut amb aquesta vergonya a sobre. No? I una mica la finalitat del llibre era això, era poder donar-los la paraula, poder normalitzar i poder parlar-ne com una cosa absolutament, un recorregut de vida que no és l'estàndard, però que és igual d'important, apreciable, vàlid, sense cap tipus de dubte.
I ens ha comentat que en aquest procés de recerca i d'entrevistes que suposem li ha portat molta feina, perquè, clar, és molt fàcil dir per ràdio, és que he fet unes entrevistes, he conegut una sèrie de persones, però, clar, tota la preparació de tot això, la localització de les persones, poder concertar l'entrevista, entrevistar, prendre notes, tot això imagino que és una feinada molt gran. Vostès, en general, que, ja ho ha explicat, s'ha trobat una mica les dues vessants, no? Les persones més marcades en positiu, altres potser no tant. Ha notat fins i tot potser un cert estrès, podríem dir una post-traumàtic, en aquelles persones que potser han estat més marcades negativament, donades totes les condicions també de l'època?
Sí, bueno, en primer lloc dic que la part de les entrevistes és el quart capítol del llibre.
Sí.
Hi ha els tres primers capítols que està fet, que és un llibre que està fet a base de fonts arxivístiques, està fet amb l'arxiu de la Diputació, i les tres primeres parts és un estudi històric.
Que hi havia molta cosa, segons vostè ha explicat, no?, en quant a documentació.
Sí, hi havia molta cosa a explicar perquè no s'havia explicat mai gaire cosa.
Clar.
Per tant, és un edifici que té un llarg recorregut, una institució que comença com una cosa femenina, incorpora els homes, incorpora els nadons, i té una evolució, no?, el ritme. A mi m'agrada pensar que aquest edifici va bategar el ritme de la ciutat. Quan hi havia la guerra fora, hi havia la guerra dintre. Quan hi havia la misèria fora, hi havia la misèria dintre. Compartit, es veu a través del registre com ha conviscut la casa, el que ara és la casa de cultura, que era la casa de misericòrdia, el Reial Hospici, el ritme de Girona. Per això també és important que es posi en relleu. Bueno, això per dir que les entrevistes és una part, dintre de tot, molt important, per mi molt important, però no és la major part del llibre en aquest sentit. Aquestes entrevistes, sí, primer es llegeixen d'un cop, però en realitat és feina de dies, no? No ens hem vist en un sol dia perquè la gent també necessita el seu temps per explicar, per arribar. Hi havia algunes persones que no ho havien explicat mai, que era primer cop, que explicaven el que havien viscut a dins, que no ho havien verbalitzat. I això vol un temps de verbalitzar-ho i molta emoció, no? De les dues parts, jo crec. Jo m'he emocionat a cada una de les entrevistes, les he viscut intensament. I hi ha gent que això ha desbordat amb unes ganes de descobrir qui eren, i d'on venien, i per què em van abandonar, i qui eren els meus pares. I llavors, arrel, una mica del llibre i una mica al rerefons de tot això, ha sigut treballar amb aquesta gent dels seus orígens i buscar a través dels arxius de la mà per poder desvelar tot aquest origen que ells, fins als 70, o 60, 80, estava desconegut.
Bé, gran part de la trajectòria de l'hospici com a institució va estar sota l'administració, diguem-ho així, de la Diputació. També en el llibre aquesta acció de la corporació doncs queda perfectament reflectida. Per part d'alguns dels que intervenen, penso doncs en l'Enriqueta Pons, ho dic perquè és una persona que vaig conèixer i tractar fins i tot professionalment, ell ho reconeix. Diu, la Diputació em va pagar primer el magisteri, vaig entrar a la universitat per fer història. La Diputació em va dir que sí, pàgina 168. En Fita igualment. Quin balanç em faria d'aquest llarg període que va estar sota l'administració de la Corporació Provincial?
Sí, la Diputació es fa càrrec dels establiments de beneficència, hospital i hospici, al voltant del 1852, no? Amb les noves lleis de beneficència. Més endavant crea el manicomi, ja a finals del segle XIX, el que era el Mascardell, que era propietat de l'hospici també. Llavors fa aquesta feina que jo crec que ha sigut molt important, aquesta feina, perquè, evidentment, no és tot qüestió de càstig, no? Justament és una mica trencar amb aquesta llegenda, i la Diputació, a part de pagar i aquestes carreres i d'algunes persones poder-les afavorir, també és un dels primers llocs de Girona on te van apostar pel mètode Montessori. Això va ser la Diputació. Jo he trobat en els arxius moments que es planteja de fer una galeria solar perquè surtin els nanos a fora a prendre el sol. Això també és un projecte que porta endavant la Diputació. I també hi ha èpoques que la Diputació està més recolzada, no? Es veu l'època de la Mancomunitat, l'època de la República, que és quan s'intenta, amb els medis que hi ha, fer més coses. La Diputació també gestionava tot el tema dels subministres, no? Hi havia tota aquesta xarxa que llançava per subministrar a la casa. La seva feina va ser substituir-se, no?, a la família de forma definitiva o de forma temporal, que també és un lloc d'acollida, en temps de guerra o en temps de dificultats o per malaltia dels pares o de funció d'un dels pares, no? I aquesta funció paternal que ha anat fent, jo crec que queda, no?, al llarg de tot el llibre, més bé o més malament, depenent de la gent que hi ha viscut. Però molta gent, per exemple, eren col·locats nois, sobretot, i noies també, amb empreses de Girona o a la pròpia Diputació. Molts nanos d'aquests acabaven treballant a la pròpia Diputació i al final s'asseguraven un futur que a fora no sabem quin haguessin tingut amb les seves condicions.
Malgrat aquestes històries i aquestes explicacions, diguem-ne, boniques que vostè ens fa, la paraula hospici deixa tenir una certa càrrega contundent, no diré negativa, però és una paraula, com a mínim, que sona molt de respecte. Com és que hi ha aquesta càrrega tan pronunciada dintre del terme hospici?
Sí, la paraula hospici sí que és veritat que es diu d'una forma molt despectiva. De fet, quan arriba quan hi ha aquests primers canvis, sobretot amb la República, el primer que fan a la República és canviar el nom. S'ha acabat de dir-se hospici. I a partir d'ara es diran casa d'ensenyament i educació, si no recordo malament. Clar, és molt important, no?, aquest pas que es fa de canvi de nom sobtat, és també per treure aquesta càrrega negativa, no?, que porta aquesta paraula dels nanos de l'hospici. Quan arriba el franquisme, el primer que fan és tornar a posar hospicio provincial. Clar, ja es torna, són, al final, aquests nanos són el que són, no?, i són fills de l'hospici. A l'imaginari popular, també, quantes vegades ho hem sentit, no?, això els nanos ja ho sentien, si no et portes bé aniràs a l'hospici. Ho vindrà, és quasi l'equivalent de l'home del sac, al final,
sí.
Malauradament, no?
Bé, uns altres protagonistes, dic en femení, d'una certa etapa també d'aquesta història de l'hospici, diguem així, són les religioses, de l'Orde de Sant Vicenç de Paül, bàsicament. No? Per tant, sí. quin paper hi van tenir? Perquè sembla que aquesta comunitat abans de la Guerra Civil era majoritàriament religioses catalanes. S'acaba la Guerra Civil, tornen les religioses de Sant Vicenç de Paül, però ja no són catalanes. Per tant, quin protagonisme hi tenen les religioses, concretament?
Hem de pensar en un primer lloc que quan s'obre a la Casa Misericòrdia el 1718 no és una institució religiosa. És una institució laica, privada, per tant no ho trobem de forma dedicada a la cura les religioses de Sant Vicenç de Paül fins a l'any 1848. De forma formal, sí que n'hi ha algun abans, però de forma formal la contrata es fa el 1848. Les primeres venen de Lleida, no, venen d'un hospital de Lleida i s'acaben formant aquí. Tot al llarg del temps, quan anem seguint una mica els seus noms i els acabem trobant a través dels arxius, veiem que en majoria són dones de la geografia catalana. Són dones que parlen català, són dones que venen de per aquí. Llavors, en molts casos, les religioses, evidentment, són els referents, no?, que sigui difícil o no la relació amb elles per algun, però és el referent d'autoritat, és el referent familiar, entre cometes, que es pugui tenir. No? Llavors, no vull dir maternal, perquè seria massa fort, no? Però ja és aquest referent. Quan arriba la Guerra Civil, clar, aquestes religioses el primer que fan és treure-les i treure aquest referent que tenien els nanos. Durant un temps es troben amb persones, dones, que són laiques. De fet, a través dels arxius ja trobem noms, que ja no és sort tal, sinó que és el nom de la persona que s'està encarregant. Quan acaba la Guerra Civil, no?, i en aquest primer franquisme, evidentment totes aquestes dones que han estat en aquesta època de Guerra Civil, o i homes, ja se'n van fora i tornen les religioses. Però ja no són religioses d'aquí. Els hi envien religioses d'altres llocs. N'hi ha un que arriba de Madrid, n'hi ha un altre que arriba de Pontevedra, de llocs molt diferents. I aquestes dones no parlen el català. No el parlen ni l'aprenen, no? Bé, si d'un cert punt és normal, però clar, els nanos sí que parlaven català. Ells sí que era la seva forma de comunicar era en català i es troben en aquest doble canvi. Els han canviat les cuidadores i a sobre no parlen igual. I no els coneixen, i surten d'una època molt difícil, i això és un trencament per a ells, també.
Parlant de dificultats, les nenes i els nens, diguem-ne, usuaris de l'hospici, tenien accés total a tota la documentació disponible sobre la seva persona? O tenien, en alguns casos, o en algunes èpoques van haver-hi dificultats a l'hora de poder documentar com havien arribat, si hi havia antecedents d'haver-hi família biològica o qüestions d'aquest tipus?
Sí, a veure, això és una cosa molt important. Ells en aquest moment, ells evidentment quan estaven agilats, no se'ls deia absolutament res sobre la seva família, res. És una cosa que no es parlava, sobretot si eren fills de mare soltera, no? En cap cas es deia. Jo sé d'una entrevista que vaig fer que em va xocar molt, no? Un home em deia, perquè jo vinc d'un home i d'una dona. Jo tinc un pare i una mare en algun lloc, és que ningú m'ho ha dit mai. Jo pensava que era nascut d'aquí, mai m'he preguntat si jo podia tenir mare, per veure fins a quin punt anava l'ignorància en aquests llocs, no? Ni sabien el fet, aquest senyor no sabia que els fills feien pare i una mare, no hi havia raonat mai en aquestes condicions. Uns anys ha sigut difícil accedir, però s'ha de tenir clar que s'han guardat els arxius i qualsevol persona que tingui ganes de fer recerca sobre els orígens familiars, no? O els seus propis, però un avi, una àvia, un pare, una tieta, el que sigui, pot accedir a través de Benestar i Família, pot accedir amb una demanda del seu expedient i l'arxiu de la Diputació de Girona, que treballa molt bé en aquest sentit, són els que estan encarregats de donar seguiment i de facilitar la informació, fotocòpia dels registres, vull dir que és un procés que es pot fer sense cap tipus de dificultat ara.
Un altre aspecte aparentment positiu dels nanos, nois i noies que eren atesos al centre és la part dels que estudiaven a la universitat o en altres llocs de formació acadèmica, eren els oficis. La majoria, especialment els nois, poder no tant les noies, així se sabia a Girona que si sortien de l'hospici, diguem-ho així, doncs eren uns bons professionals, bons impressors, bons músics, bons sastres, bons flequers. Això és cert?
Sí, és el que comentàvem abans. Sí, sí, és cert. Quina possibilitat haguessin tingut si no hagués sigut d'aquesta formació? Perquè a vegades podem dir que era una formació dura i els primers anys d'aprenentatge segurament eren molt petits i era dur. Alguns anaven a aprenentatge molt, molt jovenet. Però sí que els hi permetia tenir aquest bagatge, no? I la Diputació mateixa, les dones, a través de les secretaries, les telefonistes, també incorporava a les seves pròpies files, el propi ENS agafava gent de nanos i noies de la Diputació per cobrir els seus recursos i les seves necessitats. I si no, doncs tenien, no diguéssim conveni, perquè és una paraula com molt moderna, però arranjament, diguem-ne, amb empreses de Girona que, a canvi de tenir un nano que ells es quedaven per dormir contra una pensió petita, doncs podien tenir treballant tot el dia amb alguna empresa i formant-se amb això. Hi ha hagut mecànics, hi ha hagut impressors, hi ha hagut... Hem fet una carrera, al final, normal, a través d'aquest aprenentatge, i sortien de Girona, de la impremta, de l'hospici, molt bons impressors, dels millors que hi havia.
Estem a la recta final del programa. Per una part, li voldria preguntar, per tots aquests oients que puguin ser-hi interessats, on poden trobar el llibre, i per altra part, també voldria preguntar-li per l'opinió, per l'acollida que ha tingut la publicació, tant per la gent, diguem-ne, més veterana, els que van conèixer potser perquè els va tocar més de prop l'hospici, com per també aquell públic més jove que, més enllà dels 63, potser tenen una constància de referència històrica, però que potser no van viure tant de prop. Quina està l'acollida i on poden trobar el llibre?
Pues el llibre el poden trobar en moltes llibreries d'aquí a Girona. Ara no en citaré cap en particular, però diguéssim que totes em sembla que el tenen, les d'aquí a Girona, i algunes també de fora, per internet es pot trobar, i si no, mirar-ho directament amb l'editorial Gavarres. Buscant-ho per internet surt aquí a Girona, les que tenen en català, les del Barri Vell...
Bueno, no cal fer un exercici de recerca massa complicat.
No, exacte, no caldrà. Passant davant d'una llibreria a Girona, jo
molt
crec
bé.
Que això es pot solventar, vaig veure que el tenien a Sala, a l'Escala també,
molt
a Torroella, vull dir que estan llocs. I ara, l'acollida, jo de la gent amb qui he parlat, els entrevistats, la família, l'acollida ha estat espectacular, realment. Des que ha sortit el llibre m'ha contactat molta gent, jo tenia un avi, jo tenia un pare, m'ha interessat molt, no ho sabia, i llavors en aquest sentit em sento molt agraïda d'haver pogut col·laborar a la història de Girona en aquest sentit, no? I col·laborar a la història amb una majúscula i amb una minúscula, no? Les de la gent i les de la ciutat. I en quant als més joves és molt interessant, perquè jo vaig estar temps fent visites guiades per estudiants, alguns d'educació social, no?, que es dediquen una mica, van cap a aquest món d'entendre les necessitats, i els tenia tots, uns 80-90 nanos, i a cada cop que preguntava, això què és? Alguns me'n deien la Casa Cultura, no? Alguns sí, la Casa Cultura, però sabeu que això és un hospici? Mai ningú sabia que això era un hospici.
Clar.
Mai ningú sabia la funció primera, i eren nanos que tenien, doncs, això, 18, 19, 20... La gent més gran sí que li sona, però els nanos no li sonen en absolut que era això un hospici, quina història... I fins i tot pregunto, i què és un hospici? Ostres, pues no ho sé, és allà on tenen nens, no? És un orfenat, i uf, i penso, pues bueno, ja feina a fer i està bé que això arribi a aquestes generacions, no? Que tenen la sort, entre cometes, de veure l'edifici de forma diferent.
No tenim temps per més. L'Hospici de Girona, 1769-1963, Silencis i paraules d'un món en reclusió. Celine Mitós Xicola, la seva autora, a qui agraïm moltíssim la seva presència i l'assistència en el programa. Està molt amable d'atendre aquesta entrevista.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs molta sort i fins aviat.
Adéu-siau.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si Déu vol.
Seran d'aquí 7 dies, com diuen Víctor. Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.